Bon vespre, benvinguts a la tertúlia proscrita. Avui veureu que fem un format una mica diferent, provant coses noves amb aquest nou plató, i és que el fet de que siguem a la redacció de VilaWeb ens ha de fer que puguem fer coses noves i podem improvisar molt més, no? Avui havíem decidit fer una tertúlia proscrita sobre el caos ferroviari, com veureu aquí darrere amb les imatges que hi ha, però aquest matí ens hem despertat amb una notícia que no podem no tractar a la tertúlia proscrita, com és que el TGV ha donat la raó a Puigdemont i ha anul·lat l'aixecament de la immunitat com a eurodiputat. I molts avui ens preguntem què significa això, quines conseqüències tindrà tot plegat, el fet que ja no sigui president, que ja no sigui eurodiputat Puigdemont fa que aquesta sentència arribi tard i que ja no tingui cap efecte. I qui ens pot resoldre això? Doncs l'expert en aquesta casa, en tot plegat, que és Josep Noel Arques Ulleres, i que hem dit, vine a la tertúlia un moment i intentem resoldre aquests dubtes abans de començar la tertúlia del caos ferroviari. Josep, tu avui deies, és una sentència sense precedents. En quin sentit? Per què és tan important aquesta sentència?
És una sentència sense precedents perquè no havia passat mai que hi hagués una desautorització com aquesta de la justícia europea al Parlament Europeu o una altra institució de pes de la Unió Europea sobre un aspecte que és molt important, que és el dels suplicatoris, el de la immunitat dels eurodiputats, de suplicatoris per aixecar les immunitats n'hi ha bastants al llarg de les legislatures, i el que ha passat amb aquest suplicatori que va afectar el president Puigdemont, a Toni Comín i a Clara Ponsatí no havia passat fins ara, que és aquesta desautorització tan rotunda i tan contundent que ha fet el Tribunal de Justícia en el Parlament Europeu.
El Tribunal diu que el ponent de l'informe que recomanava d'atendre la petició del jutge Pablo Llarena era un eurodiputat búlgar d'ultradreta, no? Sí. No va ser imparcial. Aquesta seria la clau aquest de tot plegat.
És l'argument principal que fa caure el suplicatori, que fa que el tribunal digui aquest suplicatori ha de ser declarat nul. Hem de recordar que és un suplicatori que es va votar el 9 de març del 2021 en el Parlament Europeu i no ha estat fins avui, que ja som al febrer del 2026, 5 anys després, gairebé 5 anys després, que la justícia europea l'acaba tombant definitivament. I entremig, clar...
Va molt lent tot això.
Han passat moltes coses i els tempos de la política i els tempos de la justícia no van del tot a l'hora, no? I en aquest cas és evident. Si parlem d'aquesta sentència avui i si és important parlar-ne i destacar-la, és per aquest fet que és una sentència sense precedents, com dèiem, també perquè ens ha agafat per sorpresa, perquè no ens ho esperàvem. Gairebé ningú s'esperava que la sentència anés per aquí. Per què? Perquè tenim una primera sentència del Tribunal General de la Unió Europea, que és el Tribunal de Primera Instància, que és del juliol del 2023, que va avalar aquell suplicatori, l'aixecament de la immunitat. I tenim unes conclusions de l'Advocat General de la Unió Europea del setembre passat, les prèvies a aquesta sentència, que també ho deien, que deien que el Parlament ho havia fet bé, que no hi havia cap cosa estranya o objectivable, no? o que es pogués, diguéssim, objectar sobre aquell suplicatori. I, per tant, aquesta sentència contravé totes aquestes decisions prèvies. Per tant, aquest factor sorpresa és important. Ara, això, quins efectes reals té, no? Efectes pràctics sobre Puigdemont, sobre Ponsatí i també fins i tot sobre Toni Comín no en té. Ni Puigdemont ni Ponsatí són eurodiputats ara mateix i per tant no té un efecte pràctic sobre ells directe. Toni Comín sí que és eurodiputat electe, però no se li reconeix la condició per poder exercir com a tal, no té la credencial perquè no va jurar la Constitució espanyola. Hi ha un altre litigi també en la justícia europea i espanyola sobre aquesta qüestió que no està resolt, i mentre no estigui resolt, Comín no pot exercir aquesta legislatura de moment com a eurodiputat. Llavors, si la batalla de Toni Comín és una altra ara mateix, és poder tenir reconeguda la condició d'eurodiputat. I això ara la via més factible i que no és fàcil és la de que sigui amnistiat i que llavors pugui anar a jurar la Constitució espanyola, com ell mateix va dir que faria si fos arribat al cas, no? Per tant, Toni Comín, si al final acaba sent exercint plenament com a eurodiputat, la importància de la sentència d'avui és que si hi hagués cap altra nova petició d'aixecament de la immunitat, es tindrien en compte els criteris que s'han tingut en compte avui.
També entenc que hi ha una importància política.
Exacte, aquesta és la importància més gran, més rellevant d'aquesta sentència. No? O sigui, aquesta sentència el que fa és desautoritza el Parlament Europeu per això que va fer, que és retirar la immunitat de 3 eurodiputats electes, que havien votat més d'un milió de persones, recordem, a les eleccions del 2019, de les europees del 2019, més d'un milió de votants els van elegir, i el Parlament els va retirar la immunitat fent cas de la petició del jutge Llarena, és a dir, que teníem un context de persecució política evident, i el que fa aquesta sentència és desautoritzar aquell moviment. I ho fa perquè considera que el ponent de l'informe previ, és a dir, de l'informe que és el que s'acabava votant en el Parlament per decidir si s'aixecava la immunitat o no, el ponent, aquest eurodiputat búlgar, Àngel Dambrovskis, no era imparcial perquè formava part del mateix grup de Vox en el Parlament Europeu i perquè va participar en un acte organitzat per ell mateix amb Vox al Parlament Europeu el 2019, en què hi havia crits de Puigdemont a presó i ell els aplaudia. O sigui, aquest argument, això ho tenia damunt de la taula el president de la Comissió d'Afers Jurídics de l'Eurocambra, que era Adrián Vázquez, eurodiputat de Ciutadans aleshores, i va fer els ulls grossos, li era igual.
Quina casualitat, no?
L'objectiu era la persecució política. Això també ho tenien damunt de la taula els eurodiputats del tot el plenari, ho sabien, eren els arguments que havia utilitzat la defensa dels exiliats per dir aquest suplicatori no pot ser vàlid, i tanmateix es va aprovar aquell suplicatori, però cal dir que amb més de 240 vots en contra d'aixecar la immunitat, que això també ja va ser una votació sense precedents. L'oposició política ja va ser molt gran, no? Llavors, per tant, aquesta sentència desautoritza tota aquella persecució política a la que hi van jugar Ciutadans, el PP, el PSOE, i, per tant, té aquest component, aquest potencial polític, no, diguéssim, aquesta desautorització.
Tu aquests últims anys n'has parlat molt de tot plegat, és a dir, de com el Parlament estava en mans de ser espanyolisme, del Parlament Europeu estava en mans de ser espanyolisme. Això ho ve a demostrar d'alguna manera, no? I d'alguna manera entenc que qui més mal li fa aquesta sentència és el Parlament Europeu.
Que el Parlament Europeu ja arrossega uns quants anys de desprestigi amb escàndols diversos de corrupció que han afectat fins i tot a membres de la mesa, i només li faltava això, aquesta desautorització sense precedents, i que respon al fet de que els espanyols, els grans partits espanyols, que en aquell moment, recordem, eren PP, PSOE, però també Ciutadans, hi va jugar molt, i Vox com a impulsor de la causa penal en el Tribunal Suprem, tots aquests partits espanyols, a la legislatura del 2019, quan va començar, es van afanyar a ocupar càrrecs de rellevància dins del Parlament Europeu per poder tenir aquesta capacitat de maniobrar políticament, no de respondre als interessos del Parlament Europeu i dels electors, sinó d'operar d'una manera interessada políticament. I això és el que va fer Adrián Vázquez com a president de la Comissió d'Afers Jurídics, que era la comissió que pilotava aquest suplicatori abans de passar-lo en el plenari. I, per tant, aquesta desautorització al Parlament Europeu és una desautorització a les maniobres d'Adrián Vázquez, i el fet que s'aprovés un suplicatori d'aquestes característiques, que tingués aquest biaix polític, aquesta no imparcialitat, és responsabilitat d'Adrián Vázquez com a president de la comissió. I ara els exiliats, Puigdemont i Comín, i també la Clara Ponsatí, poden, i de fet la seva defensa ja m'ha dit que faran, que demanaran un rescabalament per danys i perjudicis en el Parlament Europeu, perquè ho poden fer, tenen la capacitat de fer-ho, perquè això, evidentment, a ells personalment els ha causat perjudicis personals. El fet de que es mantingués, o sigui, que s'aixequés la immunitat, volia dir que la persecució per terra, mar i aire a través d'euroordres del jutge Llarena era viable i es continuava fent per això, no? I per tant, això els ha causat una sèrie de perjudicis. I a més a més, també hi ha una altra qüestió que apunta l'advocat Gonzalo Boye, no? Que és, si s'anul·la aquella decisió del Parlament Europeu, totes les decisions judicials que venen després per part del Tribunal Suprem, com fins i tot, recordem, la detenció del president Puigdemont a l'Alguer, també haurien de ser nul·les, il·legals. Tot el que es va fer a posteriori d'aquell suplicatori hauria de ser declarat nul de ple dret. Thank you.
Ara sí, comencem la tertúlia proscrita amb el seu format habitual i ara parlarem del caos ferroviari, perquè fa uns setmanes deia no parlarem del caos ferroviari, parlarem d'altres coses, però realment el que està passant és molt gros i no podem no dedicar-hi temps i minuts en aquesta tertúlia. I en realitat la idea de la tertúlia d'avui ens l'ha donat una mica un article que avui publiquem del president Quim Torra, i on ell explica, no, que sempre se li recriminava d'alguna manera que els partits espanyolistes sempre li deien que s'ocupés més dels problemes de la gent i deixés del procés. Durant molts anys els polítics independentistes es van sentir dir això, com si treballar per aconseguir la independència no fos la millor manera, en realitat, de resoldre els problemes reals de la gent. En realitat, com si no fos segurament l'única de les solucions. Un any i mig després de que el Salvador Illa arribés a la presidència de la Generalitat, n'hi ha hagut prou per descobrir que què significava realment ocupar-se dels problemes de la gent real, com ell deia sempre, no? La ciutadania, lluny de tenir els problemes resolts, sembla que cada vegada en creixen més i més i més. Hi ha el tema dels trens, no? Com parlàvem ara del caos ferroviari que estem vivint, però demà els pagesos sortiran a manifestar-se, la setmana que ve hi haurà la vaga dels maquinistes, la setmana que ve hi haurà la vaga de mestres, tot plegat em posa en dubte si no està una mica en perill, si no està una mica en risc aquest estat del benestar que el coneixem tots plegats, i si no està un caos ja més generalitzat en tots els àmbits i a tot arreu del país. En parlarem de tot plegat amb Júlia Ojeda i Antonio Baños. Bon vespre.
Hola.
Sí. Què tal?
Mal.
Podríem acabar. Malament. Crec que en realitat podríem acabar ràpidament, no?
Sí.
La meva pregunta.
La publicitat.
Tot és una puta merda. Sí.
Bueno, i altres expressions sobre el país veí i tot això.
Però bueno, intentarem analitzar una mica més en profunditat, encara que podem fer aquesta...
Sí, aquest resum, no?
aquest resum.
Extracte etern. No, jo, sobre això dels problemes de la gent, que era una cosa que ja en la meva època ja em posava els nervis, recordar que aquest nano que ara està a Palau, diguéssim, el Dalmau, no? Aquest nano, enmig del caos general, va fer un tuit que deia "Alcaraz!" No? Per un tenista fatxa que ja ha guanyat no sé què.
Ostres, i clar, aquest és el problema
real de la gent. Les coses que realment preocupen a la gent és la Roja, el Caraz, vamos Rafa, aquí qui és que te gane soy espanyol. Vull dir, al final, per una mena de curtcircuit tonto, els que deien que els independentistes parlaven de coses irreals estan excitadíssims perquè un senyor que torna a pilotes quan li tires, bueno, no sé què ha fet. Llavors, clar, al final veus que necessiten les dues potes acusar els altres de somiatruites, però necessiten la pota del nacionalisme banal per mantenir un discurs que és que Espanya existeix. Perquè si no, què? Perquè, bueno, de què em serveix a mi hablar en la misma llengua que en las chimbambas i que 800 milions de persones si no puc anar a Vilanova? O sigui, de què em serveix pertenecer a una nació més antiga d'Europa si no puc agafar el tren, no? Vale, llavors, davant de la contingència real, que era el que deien els independentistes, no? Dèiem que un vol ser independentista, entre altres coses, també per salvar la llengua, la cultura, i també per salvar el nacionalisme banal català, que també tenim dret a tenir-ne, no? Però que era per una qüestió de no d'intangibles, sinó de tangibles, ells han d'apel·lar, sí o sí, a la cosa més absurda i ridícula que hi ha, que és el nacionalisme banal espanyol. Perquè, si no, o sigui, jo què guanyo de ser espanyol? No van els trens, no em va res, no sé. O sigui, no hi ha cap cosa objectiva, se come bien, no? Dirien. No hi ha cap cosa objectiva en la vida d'una persona europea de principis del 21 que sigui millor ser espanyol que no ser una altra cosa. En canvi, llavors, el abuelo, ara tornen a sortir, jo tenia una abuela, no, el xarnellismo, és que la maleta... I comencen a sortir tots aquests tòpics a dojo. Per què? És que si no, no hi ha res més. Llavors, ser espanyol significa basar la teva nacionalitat en les coses que no interessen a la gent, diguéssim, no? els avis, a la Roja, els fatxes...
Sí, jo volia començar amb una qüestió que crec que aquest moment de la història de Catalunya ens obliga a fer als independentistes, que és memòria històrica. Crec que el col·lapse que estem vivint actual ens beneficia aquells que tenim la història no només de l'estat espanyol al cap, sinó la nostra pròpia. Perquè quan ens demanaves reflexionar una mica al voltant de l'article del Torra d'avui...
Sí, perdó, encara no ho he dit, que tot justament jo avui parlava de la gent real, perquè avui a Vilaweb publiquem una opinió del president Quim Torra titulada Els problemes reals de la gent, no? I en l'article el president recorda que constantment havia de sentir això, no? dels espanyolistes dient-li això, que deixés el procés, que s'ocupés de la gent, tot afirma, no? Ell diu, ara, des del meu exili interior, constato que els problemes reals de la gent no només continuen, sinó que s'han multiplicat i agreujat. Evidentment, el nostre és un país en col·lapse i avui són els trens, però demà seran les autopistes, els hospitals i d'aquí un mes els mestres i els autònoms. I afegeix, els problemes reals de la gent només es podran atendre de veritat el dia que deixin de demanar permís per gestionar el nostre propi país. Vull dir que fer veure que es canvia el sistema de finançament per continuar allà mateix o que es creen noves empreses de rodalies perquè l'Estat continuï tenint la majoria no servirà de res. De la mateixa manera que qualsevol manifestació que no situï la independència com a eix sobre el qual fer transformar el país està condemnada a la irrellevància, però ho serà perquè, lamentablement, la història és tossuda.
Sí, doncs arran d'això he anat a recuperar una mica els discursos que el 2007-2008, en ple inici de la crisi immobiliària, van sorgir també en l'entorn del catalanisme polític.
El català emprenyat. No?
El català emprenyat, el sobiranisme pràctic de Carod Rovira, el catalanisme que caminava davant del col·lapse més bèstia que estava vivint la democràcia espanyola amb la bombolla immobiliària, van viure com part del fenomen del creixement independentista sortia del cansament de la població davant de la fallida absoluta de l'Estat amb la crisi del 2000, això, de la bombolla immobiliària. No? I crec que està bé que fem aquest exercici una mica de per què ja el 2007-2008 va sortir el català emprenyat de costat també amb la retallada de l'Estatut, amb les primeres consultes del 2009. És a dir, que crec que estem en un moment on el que hem de tenir molt clar els independentistes és que cal tenir molt clar la memòria històrica per entendre que no hem de començar de cap i de nou a cada cicle que l'Estat col·lapsa, perquè l'Estat col·lapsa cada X temps, no? I que, a més, ara estem en un moment especialment interessant perquè els socialistes, que han estat 6 anys dient-nos que calia abandonar el conflicte de Catalunya amb Espanya, que ells venien a pacificar i que la gestió només es podia fer sobre un país pacificat, clarament ha caigut per l'altre costat, on s'ha fet més evident que mai que no estem en una situació excepcional, que aquesta és la normalitat a l'Estat. Perquè el model desinversió a les perifèries de l'Estat és el model sobre el qual s'estructura no només l'economia, sinó l'estructuració política d'Espanya, que és la construcció de Madrid DF. Si tu penses quin va ser el motor principal que va generar una crisi immobiliària sense precedents, va ser la construcció de l'Espanya als pelotazos. Edificis buits, aeroports fantasmes, terciarització per via de desindustrialització, és a dir, tots aquests fenòmens formen part de la normalitat de l'Espanya que han acabat construint amb un Madrid DF que xucla, que drena, que escanya totes les perifèries. I evidentment Catalunya, com que és la perifèria, amb totes les cometes, més rica de l'Estat, és la que acaba, diguéssim, patint la pitjor part. Ja sabem, dèficit fiscal, etcètera, etcètera. Amb això, amb el que volia dir és que Renfe, per mi, és el paradigma d'aquesta construcció paradigmàtica del que ells anomenen l'Espanya vaciada, perquè bàsicament des del final del franquisme, des del nucli, diguéssim, de la transició, Espanya s'ha construït com un país ultracentralista que ha construït bàsicament grans conurbacions urbanes que han buidat, diguéssim, el centre, no? dels nuclis poblacionals de les perifèries per construir un estat centralista de funcionaris i de xarxes d'alta velocitat. Uh-huh. Jo crec que hi ha una dada que explica els símils entre la crisi especulativa de la bombolla immobiliària i la crisi d'infraestructures de rodalies, que és la xarxa de construcció d'alta velocitat. L'Estat espanyol té la xarxa d'alta velocitat, la segona xarxa d'alta velocitat més important del món després de la Xina. Exacte. És la més gran i la més, en termes proporcionals d'habitants, la més gran del món i la pitjor gestionada i la pitjor invertida. Això, evidentment, ha revertit en l'empobriment de la resta de la xarxa ferroviària ordinària. Després la pregunta és per qui s'ha construït clarament aquesta xarxa d'alta velocitat. És a dir, que el col·lapse que estem vivint ara a l'anomenada perifèria de l'estat espanyol és la normalitat que Espanya necessita per existir. Aleshores, si els independentistes no entenem que això és un model cíclic, que cada 10 anys o tindrem una bombolla especulativa que repercuteixi en l'habitatge o infraestructures, o és igual, cada X temps ens trobem en aquesta situació, si no entenem que clarament ja fa molt temps que s'ha dit que quan més abandonem el conflicte, més se'ns fica el conflicte a dins. No? I això és una situació que crec que hem après, diguéssim, a cada onada que ens hem aixecat contra l'Estat i que ara cal tenir més clar que mai. Ara que la vida dels catalans, la vida diària, està en joc perquè no funciona Renfe, però no funciona el model de formació dels metges, no funcionen les escoles perquè no tenim, diguéssim, la sobirania dels recursos. No? Per tant, simplement volia com començar la intervenció dient aquesta és la normalitat d'Espanya, és l'anomalia catalana, a cada generació hem hagut d'aprendre que això funciona així, sisplau, aprenem-ho d'una vegada i anem fins al final.
Mira, ara parlaves d'això estàs parlant de DIF, no? Que és qui és el responsable d'això. I l'altre dia també, aquí a VilaWeb, debatíem, no? de que cada dia surt el Carmona, l'Antonio Carmona, que és de Renfe, de Rodalia, explicar-nos que a Sartell, bueno, intenten vendre'ns cada dia, que es normalitza una mica més, no ho aconsegueixen gaire, però surt cada dia, no? Per què no s'ha sortit ningú de dir? Perquè realment el problema que estem tenint ara no és tant de Rodalia, que de Renfe, que en té molts, també de problemes, diguéssim ells, però és un problema d'infraestructura, és a dir, de DIF, que no s'ha fet durant molts anys la feina. Hi ha un interès per no assenyalar DIF, per exemple? També ens ho plantejàvem, no? Perquè no. Sembla com que estiguin amagant a DIF. No sé fins a quin punt té a veure el cas Coldo en això. És a dir, el cas Coldo també està esquitxat per a DIF. Vull dir que tampoc no ens deu interessar molt que DIF surti, no ho sé.
Jo
fent una mica especulació,
sí,
tot plegat.
Jo crec que qualsevol persona de la meva edat ja ha viscut dos o tres ritornelos exactament calcats. És a dir, per una banda hi ha un lladre, que podria ser Roldán, ara és Ábalos, per altra banda hi ha un espia, que podria ser Paesa, ara és Villarejo, per altra banda hi ha... És a dir, ja ho sé, ja. I sé com acaba, vull dir que... No, Espanya, és que clar, jo estic una mica obsedit amb aquesta cosa, que Espanya no és realment existent, diguéssim, és una constructa post-hoc, és a dir, primer es creen, allò, sempre ho dic, no? El que diu Azaña, d'unes élites instal·lades, acampades sobre l'Estat, és a dir, hi ha una sèrie d'interessos que són la corte, per dir d'alguna manera, que tots, bueno, florentinos i no sé què, però ja, mira, jo m'he dedicat a llegir una mica sobre les línies de tren, sobretot a llegir sobre la línia Barcelona-Madrid. Bueno, es licita 1854 i s'acaba d'unificar el 1908. És a dir, hi ha com 80 anys al mig, en els quals hi ha fallides, contrafallides, licitacions fakes, i és molt interessant perquè hi ha una companyia catalana, la de Maristany, que va de Barcelona a Saragossa, i que va bé, funciona, i després la que va de Madrid a Saragossa. I llavors anaven separades. Era la mateixa companyia, però la línia catalana, que era una, i l'altra, la directa. No? Llavors, clar, vull dir, una cosa que construeixes que Catalunya ha d'anar fins a Saragossa perquè té voluntat de trànsit, no? I que els altres, bueno, s'afegeixen al carro, arriben un segle després i per acabar centralitzant-lo tot en Primo de Rivera als anys 20, és a dir, per, igual que Telefònica, igual que altres coses, per una bona idea suplantar-la, no? Fa veure que Madrid com a èlit, Madrid com a concepte d'èlit que construeix país, no? Que fa coses, és falsa. És una èlit depredadora, com qualsevol elit imperial. És a dir, bueno, nosaltres no fabriquem res. Madrid no fabrica res, ni ven res. Simplement res. O extrau o roba. Madrid ens roba. No? Llavors, clar, si aquest concepte el tens clar, no hi ha disfuncions. És a dir, no hi ha desinversió. La desinversió és mentida. És una inversió segons els teus interessos. És a dir, ara si tu em preguntes, ostres, Antonio, desinverteixes molt en motos. Et diré, no, és que no m'interessen les motos, no compro motos. Pues, desinverteixen en la perifèria, en el corredor del Mediterrani. No, és que no volen que hi hagi una connexió mediterrània. És que no hi ha cap error, allò del nano aquest, al revés, el del Mau, que pobre. Dient, hi ha hagut un error. O sigui, no hi ha errors. No? Sempre ho dic, no, les lleis no tenen escletxes, la desinversió no existeix, és no inversió. No han decidit que els interessava perquè una socialista, Maleni Álvarez, com va dir molt bé el 2007-2008, també aquesta època, era l'AVE, és coser Espanya con hilos de acero, bàsicament. Bueno, pues la idea aquesta de 5 hores a 3 hores de Madrid, tot. Però llavors, clar, si entens que ho estan fent bé, segons els seus interessos, no? És igual, va sortir abans d'aquesta crisi Lucena, el senyor aeroport, dient no, tanquem qualsevol gestió de l'aeroport de Barcelona a Barcelona, a Catalunya, esto es España. També va sortir Oscar Puente dient defenderemos a DIF con uñas y dientes dels catalans, ¿vale? Llavors, està clar que DIF, que és una imposició europea, recordem, Renfe és una organització criminal, anava a dir, és clar, està criminal, és una organització franquista, de la qual es deriven aquests sindicats foscos de maquinistes que són nissagues, tal. Bueno, pues, a la Unió Europea diu que s'ha de separar els trens, per dir-ho d'alguna manera, de les vies, no? De la gestió de la infraestructura, del servei. I s'inventen a DIF el 2005 o 6, no
sí,
sé.
2005.
Sí, 2005. Però és una cosa contramà, vull dir, a Espanya no li interessa ni li deixa interessar. Llavors ja procuren que DIF sigui exactament un clon de Renfe, no? En el sentit de les mateixes persones, les mateixes cultura del funcionament, i és evident que a l'AVE no es tractava de que l'AVE funcionés. Mai els interessat, perquè si veieu, quan va arribar l'AVE a Barcelona, es queia, el bitxe es queia els esburancs aquells.
L'aeroport ja han anunciat que fins al desembre, que estem al febrer,
és que no importa.
Fins al desembre trigarà 25 minuts però més.
Una frase només, Espanya no han de funcionar les coses. S'han de licitar. És a dir, el moment culmen de qualsevol acció pública a Espanya des de fa 500 anys és licitar. Vostè pot explotar, pot o sí. Vostè pot no sé què. Que funcioni és que no té cap interès, però no és irònic. És que no té interès polític.
Forma part d'aquesta cultura política que els polítics espanyols i les rèpliques catalanes espanyolitzades estan més preocupats per fer la foto de la inauguració de les obres que del manteniment i del bon funcionament.
És que el manteniment no té interès. Genuí, no té interès.
Sobre algunes coses que ha dit el Baños, crec que és important insistir. Primera, CEMAF és un sindicat espanyolista al servei ara mateix de l'agenda de Santiago Abascal per intentar aprofitar la força, el control que tenen com a maquinistes aquí. Cal recordar que el 70% dels maquinistes de Renfe de Catalunya són espanyols. La majoria d'ells declaren que venen aquí a formar-se i que després retornen als seus llocs d'origen perquè les condicions són millors, no només de treball, sinó de la pròpia infraestructura. És a dir, que els mateixos maquinistes reconeixen que tenim una de les pitjors xarxes de l'estat espanyol i no hi volen treballar, és grossíssim. I no només això, sinó que es dediquen a fer vagues encobertes al servei de l'agenda de Abascal per intentar fer pressió al govern de Pedro Sánchez. Això és criminal.
Accions terroristes. Això és terrorisme.
Qualsevol govern de la Generalitat de Catalunya hauria d'haver intervingut directament.
Mossos. Però és que jo enviaria Mossos.
Perquè les conseqüències d'això són que un servei bàsic, perquè recordem que Rodalies és un servei bàsic, és una empresa pública, és com si tinguéssim el 70% dels hospitals fora funcionament. O sigui, és criminal el que estan fent amb la societat catalana. Jo volia dir dues coses. El traspàs famós per també situar la responsabilitat en la política catalana. Esquerra Republicana sí. Va investir Pedro Sánchez amb l'acord del traspàs de Rodalies. Ara mateix, a dia d'avui, Ifercat, que és l'operadora catalana que gestiona vies de tren a Catalunya, ja té algunes línies disponibles a través d'aquest acord. Per què no s'ha ampliat, diguéssim, aquest traspàs? Per què no s'ha aconseguit que DIF, que s'ha desvetllat com una operadora negligent, criminal. Absolutament incompetent per fer la feina que en teoria hauria d'haver estat fent. És a dir, tenim un PSC que governa amb la minoria històrica més baixa que un partit ha tingut a Catalunya.
No, governen per tothom.
Perdó?
Que
sí, però
per
electoralment.
No,
sí.
No, era una ironia. Ah, dic, va, el problema... és, sí. Nosaltres som el gran govern de tothom quan són quatre gats.
Exacte,
no?
I aleshores el que volia dir amb això és que per una banda tenim un PSC amb una minoria electoral històrica havent-nos fet creure que el problema era no? haver estat massa temps amb la independència i que ara la pacificació vindria a gestionar aquest govern per tothom, un PSC clarament incompetent, que a més té molts problemes de comunicació, on s'ha vist atrapat per aquesta lògica colonial, on fins i tot ells que governen com un virreinat s'han vist sobrepassats per les comandàncies de Renfe, de Semaf i de DIF. I han promès a la ciutadania que hi hauria restauració de servei i normalitat de servei una i una altra vegada i portem dues setmanes i això no està passant. No? Per tant, que no hi hagi hagut dimissions aquí també és delicte perquè el que s'està dient és que la vida dels catalans no importa,
bueno,
perquè clar. Ningú està assumint responsabilitats polítiques. I l'última menció que volia fer, crec que estem en un moment on se'ls ha d'exigir als polítics catalans que tenen actius participant dels consells de direcció de Renfe, de DIF, d'ENA, de Radio Televisió Espanyola, perquè tenim polítics catalans que tenen actius participant-hi, que surtin a dir alguna cosa, que pleguin. Perquè el sí. que no pot ser és que s'hagi gestionat aquest traspàs d'empresa mixta, que és una pantomima, que els socialistes han aprofitat per dir el 51% pertany a Renfe, el 49% pertany a la Generalitat de Catalunya, i com que els socialistes governen ara mateix, han aprofitat per col·locar agents seus de Renfe mateix a un costat i a l'altre costat de la taula. L'empresa mixta és una altra vegada un engany als catalans per dir-nos que hi ha hagut un traspàs que ara millorarà les condicions del servei. És mentida, segueixen sent la mateixa operadora, la mateixa, no? Renfe, la mateixa gestió de les infraestructures, ADIF i amb socialistes a banda i banda de la taula. No? Per tant, crec que estem en un moment on la política catalana només s'hauria de dedicar a aprofitar aquest cas per rearmar l'independentisme i dir no volem més espanyols a les operadores d'infraestructures bàsiques.
Més que la política catalana, la política dels catalans. Dels perquè la política catalana sí. és una altra cosa. Sí, sí. Jo hi ha una expressió, a mi no m'agrada gens tota la cosa latinoamericana, però hi ha una expressió que diuen la gossanera, que és aquella cosa d'un no, un cau de cucs que tots es van movent de manera aleatòria i entre ells es mosseguen i tot. Jo crec que tot el sistema institucional català és una gossanera. És a dir, estan fent coses que no interessen a ningú, que es mouen aleatòriament sobre aliances, treballem molt, i, però des de fora veus això, uns cucs que es mouen, que estan ja, diguéssim, descartats de qualsevol viabilitat de construcció de res i que estan ells sobrevivint. No? Llavors, ara estava pensant quant temps ha perdut en trens a Marta Rovira, a Suïssa, diguéssim, segurament, menys dels que ens ha deixat a nosaltres aquí després de venir a acabar la feina, aquella cosa que va fer. No? Però és evident que, el que dèiem abans, només el dic, al PSC només li queda el Caraz, perquè quan li preguntes per què no saben si hi haurà trens o no, han de dir, és que és Madrid, el sindicato d'ultradreta qui governa. Mm. Quan li pregunten per què l'amnistia no permet que torni el president, diuen, és que el Tribunal Suprem és qui governa. Quan li pregunten que per què ens han espiat, diuen, no, és que és el CNI qui governa. Quan és que, o sigui, tot el rato, si fossin sincers, dirien,
clar,
és que tot depèn de Madrid.
Qui governa a Madrid són ells.
Bueno, és igual, però han de demanar per... No, però no és una qüestió de partits. És a dir...
No dic una qüestió de... És a dir...
Sí, sí, encara pitjor. Encara pitjor, perquè l'excusa típica de o sigui, l'excusa Colau, que és, esto es las otras, no? La dreta gobierna, jo no sé fer res. Bueno, pues aquesta excusa, ja per una casualitat, no la poden utilitzar, no la poden fer servir.
Llavors, no la poden fer servir ni a Barcelona, perquè governen Barcelona...
No, exacte. No. Llavors, l'única cosa que poden dir... L'única cosa que haurien de dir és nosaltres no manem, que és la veritat. És a dir, jo, per saber si mig milió de persones humanes, bípedes, aniran a la feina demà, he de trucar a un sindicat ultrafatxa de Madrid. Tot i que jo sóc el president de la Generalitat i tinc 11.000 Mossos, és igual. Jo he de trucar, perdón, habrá un trenes mañana. Clar, si dius això, bueno, pues adéu, no?
I fent servir els catalans d'hostatges
bueno,
per un conflicte
d'hostatges.
Que passa a la Moncloa.
Dos cosetes.
Anava a dir, no vull defensar tampoc un sindicat ultrafatxa, no però... Clar, ahir es donaven dades de DIF, elevava fins a 648 punts a això, la xarxa de Rodalies, que mira, cal revisar. 648
no,
punts!
Això...
Van començar amb 23, eh?
No, ni cas, fora. No comprem aquest relat, per l'amor de Déu. És a dir, no pot ser que per Nadal hi haguessin 0 punts
clar.
I ara al febrer hi haguessin 600... Va, posa un número així una mica impar, 600... 43, vinga, va,
però
punts.
Sí, jo crec
no,
que sí.
No t'inventis, no hi ha punts, està tot, tot malament.
Està tot malament, però el que sí que crec que sí que està passant és, bueno, han passat coses com realment, és a dir, la infraestructura no estava bé i ara s'han trobat en un moment que...
No, Txell, perdona que et corregeixi.
Però més enllà d'això, perdona, però jo crec que hi ha una qüestió que va al marge de si el sindicat compra o construeix un relat que li benefici o no. Tu, com a Generalitat de Catalunya, has de tenir un cos de maquinistes propi
que
en el moment en què un servei, insisteix, un servei bàsic, ha de tenir un compliment mínim. Hi ha 17 dies de rodalies a Catalunya. Es van paralitzar totes durant 4 dies. És una situació anòmala a tota Europa. Barcelona és la quarta conurbació urbana més gran d'Europa. 200.000 persones necessiten, o 400.000, necessiten anar a treballar diàriament amb aquesta infraestructura. És a dir, com a Generalitat, no et pots permetre que hi hagi un sindicat que et trenqui el pèl,
és que...
perquè no pot ser que no tinguis gent.
Lamento posar aigua al vi, però és que com a Generalitat... Com a Generalitat, què?
Sí.
Pues és una comunitat autònoma que depèn dels teus amics, Pedro Sánchez. Això dels punts, igual que ahir, que vam acabar amarats de la línia del Garraf, i tothom, tots els mitjans oficials, la TV3, no sé, aquesta línia és del 1880. Bueno, és del 1880 i pico, des del 1880 i pico. És a dir, què vol dir?
No, aquestes... per descomptat.
No. Llavors, la cosa és que hem descobert...
Em sembla surrealista que hem descobert ara que hi ha 648 punts que no
entre
funcionen.
Ells,
per cert, que coses que ens deien aquests dies és que suposo que tots els que agafem els trens ens passa, no? Que dius, com pot ser que ara tardi més que fa 10 anys? I això té una cosa molt senzilla, que és que cada que un maquinista veu alguna cosa que no funciona correctament, ho notifica. I mentre està notificat i ningú de dir ho ha revisat, han de baixar el passar per allà. Per tant, realment el sistema estava col·lapsat des de feia molt temps i el problema, per mi, el problema real és que la Generalitat no ha exigit res durant tot aquest temps, perquè ells sabien que DIF estava col·lapsat, sabien que les vies hi havien aquests 648 punts, ho sabien.
Sí.
És a dir, potser ara s'han brot a detallar més, però sabien que estava
col·lapsat.
No, però
és que quan se't cau una dent, els pares la llencen a l'escombraria. S'ha de dir les coses així de crues. És a dir, què vol dir? La Generalitat sabia. La Generalitat sap moltes més coses, però el problema és que la Generalitat no pot actuar...
I no Salvador Illa, era honestament.
No, però la Generalitat sabia que hi havia ànecs a la Ricarda. I què? Qui mana? Madrid. La Generalitat sabem per què no actua, perquè és que som una espècie de penjoll d'ens, no dic de decisoris, però perdona, el que et deia, els 640... No comprem això, sisplau, perquè entre els llocs més perillosos que hem vist aquesta setmana és el centre de control, que cau cada dos dies. Llavors, no em vinguis amb un retrato del túnel de Rubí i que aquí hi ha una esquerda i com són tan professionals, hem vist que hi ha un foradet. No? Com pot ser que hi hagi... el que ha fallat més no és ni el túnel de 1880, sinó el que controlen precisament...
Per això és tan criminal que ens estiguin venent el traspàs de Rodalies com la panacea. Crec que els catalans han de tenir clar que l'única manera d'anar a una millora de la nostra via col·lectiva és no només amb la independència, sinó assumint la sobirania de les nostres pròpies infraestructures ja, al 100%. No volem Renfe, no volem Adif, volem operadores pròpies. Sigui Ifercat, sigui Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, siguin els nostres maquinistes. Crec que aquest és l'escenari que accelera també aquest horitzó, perquè què és si no la independència? Primer, tenir la sobirania de les infraestructures bàsiques.
Allò que dèiem, el control del territori.
Exacte. I després, deixa'm fer un símil, perquè em sembla que no som prou conscients de les dinàmiques extractives que l'Estat infligeix sobre Catalunya. Per exemple, abans comentàvem també el desgavell en la sanitat. Una cosa que fa molt temps que el Col·legi de Metges de Catalunya està insistint és que el 40% dels metges que formem a Catalunya se'n tornen als seus llocs d'origen, igual que passa amb els maquinistes, perquè Catalunya ofereix unes condicions de formació, de recursos i de professionalització excel·lents. Això fa que, com que no tenim un districte únic universitari, puguem, diguéssim,
com tenim
aquest districte únic, formem metges de tot l'Estat que no podem incorporar en el sistema sanitari al llarg de la seva carrera professional perquè se'n van als seus llocs d'origen. Això fa que a la Universitat Rovira i Virgili, per exemple, més del 70% siguin metges de fora. I el Col·legi de Metges fa molt temps que insisteix que la formació dels metges forma part de la planificació que un estat necessita per tenir les seves, una altra vegada, infraestructures bàsiques i serveis bàsics disponibles per a la població. És un problema perquè seguim funcionant com una regió, mal regió, bueno, anomenada regió, que passa per això, per veure els seus recursos expoliats i la seva pròpia població cada dia més escanyada. És a dir, que la dinàmica dels maquinistes, la dinàmica dels metges, és un tema estructural que garanteix el bon funcionament de Madrid DF. Fora d'això, bueno, no hi ha res
és
més.
Que no és sarcasme, eh? Però benvinguts al 2006, tots un altre cop. Exacte. Vull dir, ja està, la oca i no me toca. Llavors, clar, el procés sí que tenia un sentit, diguéssim, fallit. Però ara no pots tornar a explicar les mateixes pamemes que el 2006 perquè això de Madrid DF és l'article de Maragall del 2001, Madrid se va. Bueno, Madrid s'ha ido, va fer després un article. Maragall intenta fer un estatut perquè no passi, perquè Dalmau no arribi mai a estar a Palau, no? Per dir alguna cosa. Bueno, pues el peta, no sé què, els articles... És a dir, ara tornem al 2006 però amb una quantitat de cartutxos cremats per part d'Espanya. És a dir, ja no poden posar un estatut més, ja no poden dir, perquè a més no hi ha pinso. O sigui, sempre es viu dels Next Generations, dels fons estructurals, ara no hi ha diners, llavors tot cau. Hi ha una tesi, bueno, una idea, que és que jo veig el PSC, heu vist la pel·lícula aquesta Goodbye Lenin? Bueno, doncs és Goodbye Lenin PSC. És a dir, quan van tornar tota aquesta gent, Collbonis i tota aquesta gent, parlaven, a mi em sonava que parlaven com en l'any 1998, posava Barcelona al mapa, liderar les exportacions, i dic, hosti, que antics. I realment, ells creuen, sincerament, creuen que estan en 1995. I creuen, o sigui, no, desconeixen un factor essencial del planeta Terra, que és el temps. És a dir, com inauguren i s'obliden, estan parlant en un present continu que diu, farem més trens. No, si ja hi ha trens, per què no els arregla? Llavors,
ampliarem l'aeroport.
Clar, ampliarem. Estan jugant cartes que ja existeix, ja les van jugar fa 20-30 anys, però no han valorat que el temps, la sal, el vent i l'aigua deteriora les coses perquè el temps passa, no pel PSC, el temps passa i les coses cauen. No? Tot el que han inaugurat cau. La Vila Olímpica cau en les rosetes, el no sé què cau... No sé... Les coses cauen, les coses envelleixen, les coses fan malbé. Però pel PSC no. Llavors, clar, surten uns discursos, farem, no sé què, el liderazgo... Diu, no, però si ja ho veu fer fa 20 anys, això ja ho va fer fa Maragall, ja ho va fer no sé què. Feu el favor del que veu fer, que podia estar bé, mantenir-ho. Però clar, mantenir-ho significa enfrontar-se a Madrid, mantenir-ho significa no licitar amb els amigos. Llavors, estan en una espècie de caos d'espacio-tiempo perquè creuen que tot és nou. I que sempre serà nou. I no,
sí,
està tot fet malbé.
Aquí també la política catalana no hi ha contribuït gaire. Podem parlar també del model de finançament al dia de la marmota.
Però perquè... la política catalana a què et refereixes?
Els partits catalanistes. Els
partits
processistes, sí, perquè els partits processistes representa que haurien de ser la gent que lidera l'oposició i ja sabem que això no està funcionant. Sabem també, insisteixo, que el model de finançament, l'altre dia en parlàvem, Puigcercós semblava que tenia un acord fins i tot millor que el que ha pactat ara Esquerra Republicana. I aquesta sensació de dia de la marmota crec que genera una atmosfera generalitzada de cansament, d'esgotament i una manca d'horitzó que es repeteix, diguéssim, en els imaginaris d'aquella crisi econòmica del 2008-2009. No? Jo volia insistir una mica en l'inici de la conversa que estàvem tenint. Els independentistes que el 2009 van anar a votar a les consultes d'Arenys, tot això ja ho sabien, aquesta pel·li ja la coneixien.
Sí,
la retallada de l'Estatut que venia a revertir aquelles promeses de Zapatero, no? Apoyaré l'Estatut, venia també a negar-nos la sobirania com a poble que podia defensar la seva llengua, la seva condició de nació històrica, perquè clarament sempre hi ha de costat la batalla per les infraestructures i els serveis bàsics i l'economia i la nostra pròpia identitat com a poble. No? Crec que això també ho hem de tenir present. I part del discurs, jo crec que de l'Esquerra Republicana de Carod Rovira en aquell moment, es va equivocar sent excessivament pragmàtic. Perquè al final, quan parlem de conflicte amb l'Estat, estem parlant també que estem en un moment on tot allò que té a veure amb la catalanitat, sigui la seva forma de vida rutinària i la seva capacitat de desenvolupar una vida normal, o la llengua o la cultura, està en permanent tensió. I això també té a veure amb canvis demogràfics molt forts, té a veure amb la manca de responsabilitat política dels partits processistes durant 10 anys de no haver planificat les jubilacions al baby boom. Estem en aquest escenari. Quan parlem de les tensions que hi ha a l'escola, per insistir també en el tema de la vaga d'educació, és perquè anem a un escenari en els propers 5-10 anys de jubilacions massives. No s'han planificat relleus en educació, en sanitat. Estem en un moment on els increments poblacionals i els moviments migratoris també generen, diguéssim, unes planificacions d'incorporació que no s'estan podent complir amb els requisits d'un país normal. És a dir, estem en un escenari molt tensionat, no només que no s'ha previst, no s'ha planificat i tampoc s'ha negociat amb els recursos que Catalunya té. És a dir, perquè ara sempre anem com amb el model pactista pujolista i en realitat el model pactista pujolista ja era un model que subordinava a Madrid DF, a la configuració centralista de l'estat espanyol. Per què? Perquè en lloc de posar, diguéssim, la capacitat dels 4 milions, 6 milions d'habitants de l'àrea metropolitana, el PIB que això genera, la quantitat de recursos que l'Estat drena a Catalunya sobre la taula com una negociació a favor del país, sempre va a favor de les aritmètiques de la investidura madrilenya espanyola. No? Aleshores, estem en un moment especialment interessant, jo crec, per als independentistes, perquè el nostre escenari és sí o sí. Ara ja no hi ha més comptes de la lletera que ens serveixin, és o independència o independència.
Bueno, o el carazo independència.
Però llavors ens trobem una situació que és aquest dissabte hi ha convocades dues manifestacions. Una que té clar això que estàs dient tu, una altra que diuen que és d'usuaris i fins i tot arriben a dir no és polititzada. No? Que no, sincerament, una manifestació no polititzada és una cosa d'aquelles que mai sí. havia sentit a parlar i que em sembla bastant fascinant. No? Recupero un tuit de l'Anna Gómez de Dignitat de les Vies que jo no vull en cap cas anar en contra d'aquestes plataformes, però sí que han passat coses que em sembla que han costat una mica d'entendre què estan fent i segurament, igual per la setmana passada, el que estan fent és intentar separar aquest conflicte de la independència d'alguna manera. Però ella deia...
També ho va fer el 15M, això.
No, però és que és el que deia el Torra. No, ells són les coses de la gent, encara que les coses de la gent no siguin les coses.
L'Anna Gómez deia, si creus que la independència solucionarà el problema dels trens, entenc i respecto que vagis a la manifestació del matí, que no deixa de ser una manifestació ideològica. La manifestació de la tarda és només d'usuaris. Els usuaris tenim sensibilitats diferents i no ens hem volgut vincular a cap partit polític. Una altra cosa és el que diguin o facin els partits, però aquesta és una mobilització de les plataformes d'usuaris no polititzada. Si ets usuari de tren i creus que el camí és la independència, vés a la manifestació del matí, però com a usuari tens la responsabilitat d'anar també a la tarda amb o sense estelada.
Un usuari, què és? Si hi ha usuària? Hi ha un país que es digui usuària. Els usuaris, diguéssim, tenen un partit, Partit Usuari de Catalunya. Què vol dir que un usuari? Un usuari no existeix. És a dir, som ciutadans tots. Agafem el tren o no. És a dir, el tren, no hi ha una gent que tingui un carnet d'usuari que jo li permet, no, manifestar-se. Aquestes plataformes, és que tot és tan antic. És a dir, és que jo ara recordava que va haver també una apagada a Red Elèctrica Espanyola, a la subestació de Maragall, que es va deixar Catalunya sense llum, després els esvorancs del tren, és a dir, tot això, l'acte de l'IES demanant la gestió del Prat, que llavors no era Marquès de Tarradellas, era només el Prat, i totes aquestes coses, clar, tot, i els usuaris, les plataformes no polititzades. O sigui, que no aneu, des d'aquí un clam, o sigui, que no, o sigui, no poseu usuaris a la vostra vida, tots som usuaris, o sigui, la idea política és que som ciutadans d'un lloc, es diu Catalunya, després el podeu vestir. És a dir, la idea de no polititzar una cosa que dirigeixen polítics és de tontos, perdona, senyora usuària, perquè a més, els sospechosos habituals, sindicats de no sé què, no sé quantos usuaris, despolititzar les coses és la trampeta que ja porten 20 anys fent-nos i que és la que denuncia el president Torra. No. Els trens no van per culpa d'Espanya. No és que no vagin per culpa d'Espanya. És tu que tens coses d'Espanya. No, els trens no van. De manera cling, màgica. I jo, com usuària, és a dir, com espanyola, perquè si no aniria la del matí, doncs vull que els trens vagin. Exigim, exigim que vagin els trens. Ja està. Això és un falso amigo, diguéssim. Què vol dir que exigim aquí a polítics, però no polititzem? Però home, fuera, hombre, fuera. Vull dir, és que ja ens ho han fet tota la vida. Vull dir, no. Igual que no existeixen els punts negres, no existeixen els usuaris. O sigui, les coses són polítiques. Lo personal, potser no, però lo polític és polític, lo públic és polític. Llavors, tot és una acció política. Ara, que em dius que no vols dir que Espanya gestiona els trens i que els trens els gestionen uns mineirons màgics de no sé on, fes el que et donin la gana. Però Espanya és la pròpia... L'Administració General de l'Estat del Reino d'Espanya és la propietària d'Adif i és la propietària de Renfe. Pots despolititzar el que vulguis, però hi ha una administració pública concreta, no és l'Església Evangèlica de Mauritània, no és el Politburó de Corea del Nord, no, és l'Administració General de l'Estat del Reino d'Espanya. Despolititza el que vulguis, però, macho, no pots demanar responsabilitats dient que no hi ha responsables.
Jo crec que la responsabilitat dels independentistes és ser presents arreu on el conflicte es fa visible. Crec que és fonamental fer-li entendre a tothom, usuaris de banda i banda de les Espanyes, que això és un problema de naturalesa colonial. O sigui, és un problema de configuració, de repartiment de recursos i d'estratègia de funcionament d'un estat. Crec que la responsabilitat dels independentistes, jo m'agradaria veure estelades a totes les manifestacions perquè m'agradaria que això fes evident una altra vegada, primer, que els independentistes no han marxat enlloc i que som els que tenim clar que l'única alternativa a la situació de col·lapse d'ara és tornar a posar el conflicte nacional sobre la taula, a tot arreu, allà on es fa visible. I això vol dir que el primer que hem de fer és fer fora l'empresa mixta, fer fora la nova operació aquesta de traspàs pseudo-enganyós, que és bàsicament més del mateix. Fora l'empresa mixta, fora Renfe de Catalunya. Comencem per fer fora Renfe de Catalunya i després fem fora l'Estat definitivament de Catalunya, perquè el problema dels catalans és que no tenim sobirania sobre les nostres pròpies infraestructures, sobre els nostres propis calés, sobre la nostra pròpia capacitat per decidir com volem viure. I això és una cosa que una usuària de Renfe hauria de poder entendre, independentment de si és o no independentista, perquè quan parlem d'independència no estem parlant d'una utopia que ha d'arribar d'una manera màgica, estem parlant de tenir el control dels nostres trens. Sí. I per tenir el control dels nostres trens, el primer que necessitem és que la junta operativa d'aquestes empreses públiques depengui dels catalans.
Evidentment, però per això et deia que el president Torra ha fet un article molt oportú en aquest sentit. No? La carta aquesta de nosaltres només ens mobilitzem per coses tangibles i vosaltres per coses intangibles és totalment ridícula, una vegada més, perquè ells estan evitant una cosa que és molt tangible, que és que Adif és l'Administració General de l'Estat. Jo no dic d'Espanya, si voleu no dic d'Espanya, però és d'una administració concreta, pública, governada per una sèrie d'accionistes i d'operadors. Negar la realitat de que els responsables de les vies són uns és fer identitarisme, no? És fer nacionalisme, perquè és negar que les vies tenen un propietari, que en tenen. Llavors, clar, no caiem en aquest parany mai més, perquè jo ja hem caigut moltes vegades. És a dir, no als usuaris, fora els usuaris de les nostres vides. Vull dir, les coses són polítiques i tenen uns responsables administratius clars. Llavors, és el que dèiem abans, amb tot el que ha fet el sindicat i que el punt més perillós de Catalunya no sigui un arrabal d'Igualada, sinó que és el centre de control del Clot o de l'estació de França, que és on més vegades s'ha jugat amb la vida de catalans aquestes setmanes. És a dir, per què no han enviat els Mossos al centre de control? Perquè si una cosa cau 6 vegades, van els Mossos. Què ha passat aquí? Denúncia, penal, entren uns tios, requisar ordinadors, això ho fan? Amb empreses, ho fan amb partits, ho fan amb tot. És a dir, és penal, alteració de la paz pública. I llavors, no, és que mira, hi ha un túnel. No, ni túnel ni túnel. Vull dir, aquí hi ha un senyor, dos senyors que els van fotre fora de Renfe, diuen, perquè van sabotejar, us en recordeu, l'any 25, l'any passat, a l'agost. Va haver també una vaga encoberta quan van dir que treballarien pels catalans, que això no volien fer. També són usuaris de trenes, els maquinistes. Total, que un senyor va apretar molts botons per crear el caos a mig milió de persones. Un senyor va crear... O sigui, no és l'ocupació de vies de l'AVE de Girona, que van fotre. I aquest senyor, Renfe va dir, ja l'hemos expulsado. Nom. No. Càrrec. No. Expulsado com? Té cap denúncia per tocar botons que no pot tocar? No. Per què? Somos usuarios, no queremos politizar. Perquè hi ha un tio que apreta uns botons i es carrega la vida de mig milió de persones, no politicemos. En canvi, un Lazi posava un llaç de no sé què i, bum, Audiència Nacional. Que, bueno, no, usuarios, no.
Ja dic que aquests dies m'ha sorprès per això, parlant amb la gent, no? Se n'hi ha la manifestació del matí i de la tarda, que molts independentistes, molts independentistes, alguns dels independentistes que he parlat...
Home, si hi haguessin molts independentistes.
N'hi ha.
Deien, no aniré a la tarda. I com aquest discurs de que la tarda és la de país, és la de... ha anat calant una mica, no? I també hi havia un sentiment de no, és que jo amb l'assemblea no hi confio. Vull dir que això també és un... suposo que és un problema.
És que l'assemblea no ha d'arreglar els trens. És a dir, no hi confien en què? En que arreglaran els trens? Evidentment que Lluís Llach no arreglarà els trens, ja ho sabem, però l'assemblea polititza el problema dels trens. Els usuaris diuen que els trens no funcionen perquè ha plogut.
No, ho deia en el sentit,
sí.
Tenim un problema quan independents. Abans ens convocava l'assemblea, tots ens sentíem pues cridats no són, i ara mateix això no s'ha
passat. Llavors s'han despolititzat, no són independentistes.
I això,
no.
Deixa'm que insereixi una crítica també al president Torra, en el sentit que crec que el moviment independentista també ha d'assumir que part del descrèdit de la política sí. actual independentista és responsabilitat també de la gent que va formar part del procés i el 2017 i fins i tot de la gestió del procés, entre ells també Quim Torra, crec que també han d'assumir les responsabilitats. I això ho dic també perquè com insistia abans, que Junts, que ara també no, amb això de Renfe s'ha posat a la boca que són els abanderats de desterrar l'Estat de Catalunya, té Eduard Gràcia, el consell assessor, el consell d'administració de Renfe, que dimiteixi, que surti. Esquerra Republicana, que trenqui els pactes amb el PSOE, que anem a una situació de col·lapse polític a l'Estat espanyol, si ara mateix Sánchez governa, és perquè els partits catalans estan donant suport. Aleshores, hi ha un punt que, ostres, si estem en un moment en què l'independentisme, l'ANC, Òmnium, els partits polítics, les iniciatives que surtin de les trinxeres, hem de recuperar credibilitat, el primer que hem de fer és donar exemple. No? Vull dir, que hi hagi conseqüències amb el trencament, exacte. Perquè l'únic que ens estan dient ara mateix Junts i Esquerra és seguim col·laborant amb les administracions espanyoles que ens condemnen a aquesta situació colonial. Aleshores, jo crec que aquí, tant l'ANC com el Consell per la República, que també hauria de fer una mica d'autocrítica i de revisió personal, són organitzacions que han de tornar a estar al servei de la credibilitat de tots els catalans. Uh-huh. I per tant, crec que hem d'aprofitar aquest moment de col·lapse una altra vegada físic, literal, material de l'Estat per recompondre les files de l'independentisme a tots els fronts. I crec que cada espai s'ha d'ocupar. Sí. Cada espai s'ha d'ocupar. No podem deixar-los perquè són part de la nostra responsabilitat com a gent que fa política en aquest país. No? Aleshores, si hi ha la sensació que la mani a la tarda és més de país, bé, doncs anem a fer feina, anem a veure què passa, anem a parlar amb la gent, participem del matí de la tarda, anem a veure què ens diuen la gent de la tarda, com podem, diguéssim, convèncer-los, no amb retòrica, sinó amb propostes.
Creus que l'assemblea hauria d'haver cedit i haver arribat a un acord amb els de la tarda per fer només una manifestació?
No, és que no. És que els altres no volien. És a dir, sí. Els de la tarda, sí, els usuaris no volien...
Julià Jodar va fer un article aquesta setmana on
no carregueu la culpa sobre qui no la té. És a dir, el fet, ells no volen, per sobre de que vagin els trens, no volen veure estelades. O sigui, és més important que no hi hagin estelades al seu costat que no pas exigir amb els trens. Perquè és un problema. Perquè si van a estelades ja hi tornem i la consigna és pacificació. De fet, tota la setmana, si veieu els mitjans, no dic que menteixin, els mitjans, tots els verbs, i això si utilitzeu un xat ja petitet d'aquest i tal, ho veureu. Resignació en los usuarios. Paciencia es lo que piden los usuarios. No sé què. I surt una cosa, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Aquest és el mood de la tarda. Bueno, hombre, mira, no van, es que vaya cosa, no van. Vull dir, com Clar, no, l'ANC no havia de pactar res, l'ANC va convocar primer.
Aquest dilluns publicava un mail obert de Julià de Jòver, sí, que forma part d'aquest secretariat, i entre les coses que deia, entre diumenge i dilluns l'ANC va rebre trucades de persones vinculades a Òmnium i a la CUP per demanar-li que s'afegís a una manifestació de país, és a dir, que desconvoqués la pròpia. La condició era clara, el discurs no podia ser independentista, no hi podia haver estelades, havia de ser una convocatòria per a tothom.
Ah, això ho ha dit la CUP?
Això ho ha dit Julià de Jòver a VilaWeb.
Sí, però al revés no funciona mai. És a dir, fem una manifestació d'independentistes, però que vinguin els espanyolistes no els hi pagarem. O sigui, l'ANC també és per tothom, no? Vull dir que tu pots ser del PSC i anar al matí, no, ningú no veig a Lluís Llach fotent-te cops de puny. És a dir, sempre som nosaltres els que ens hem de venir a una suposada normalitat, que són els espanyolistes. Doncs pues no, senyora. És a dir, és que si la CUP diu és que els de la tarda són els normals, és la gent normal, és el país. Vol dir que els del matí som una excrescència, una secta, una església rara. Què vol dir això? No, som normals nosaltres també. I som el país nosaltres també. Vull dir, és que ja ho hem viscut. M'acabo en... És el 15M.
Jo crec que
sí. El 15M. Nosaltres som normals, eh? Normals vol dir no qüestionarem mai la unitat del Reino d'Espanya ni la possessió de Ceuta i Melilla com a plaça de sobirania colonial, això no parlem mai. Nosaltres som els raros. Vale.
Jo crec que més enllà d'aquestes trifulques que també s'han fet evidents en els 11 de setembre, vull dir que venim, diguéssim, d'aquesta descomposició i estem en un moment que és normal que aquestes arestes encara, diguéssim, formen part de la conversa política. Crec que tothom ha de fer feina allà on cregui que l'ha de fer, aquesta ha de ser la prioritat, i insisteixo, crec que la prioritat principal de l'ANC, d'Òmnium, és apretar els polítics perquè facin la feina que han de fer, que és, després de la manifestació on tothom sortirà molt cabrejat, a dir, Renfe fora.
Sí, però...
Em sembla que perdem molt de temps discutint sobre les convocatòries unitàries, si aquí o allà, i quan la prioritat del país és apretar perquè el conflicte torni a estar sobre la taula en tots els seus fronts. Jo crec que hi han de poder haver estelades a la mani del matí de la tarda i que serà molt difícil evitar que això vull passar, encara que
jo sóc vingut del passat per dir-vos que no siguem somiatruïtes, si us plau, no siguem naïfs. És a dir, la manifestació de la tarda té com a únic objectiu que sigui més massiva que la del matí, per poder dir que ha punxat l'ANC i que, clar, evidentment, la de país, on està des de Vox fins a la CUP, va, doncs aquí és on està la cosa, sense estelades, sense polititzar. No, polititzar està polititzada, vol dir la politització de la tarda és no volem estelades, això és un acte polític. Ergo, o sigui, això ja ens ha passat i jo sí, crec que si Déu em dona vida és per il·lustrar-vos sobre aquestes tonteries. És a dir, la de la tarda serà la bona i la de la tarda es va convocar perquè hi hagi una comparativa sobre la del matí i perquè quedi malament la del matí, que serà més petita que la de la tarda, i perquè surtin tots els parlamentaris des de la CUP a Vox dient som el país.
Però
i nosaltres
Vox
no som el país, som una espècie, com jo no sóc usuari, no? Els usuaris som espanyols, som gent constitucional, els usuaris, i els altres són els radicals. Això ja, és que vamos,
sí,
que no.
És situar la conversa en un lloc on ens encallem tots plegats. És com dir, no, és que hi ha hagut una davallada en la participació de l'11S fruit del desmembrament. Bé, és que estem en un moment de desmembrament.
Però això no treu la raó. No treu la raó.
Sí, però vull dir que crec que tots han d'anar cap a un horitzó, ja no que tingui la mani del dissabte present, sinó que tingui present les següents accions. O sigui, la prioritat del país hauria de ser que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i que l'empresa mixta, aquesta pactada pels espanyols amb la rendició dels catalans una altra vegada, no sigui implementada. Treballem per fer fora Renfe a Catalunya? De veritat? És l'única preocupació. L'ANC s'hauria d'estar reunint amb els partits polítics exigint que no pactin el traspàs, exigint que no hi hagi una altra vegada un engany on Adif i Renfe i SEMAF tinguin els hostatges, els catalans com a hostatges. No, treballem són, per això.
Però és que els partits existents, és el de la gossanera, jo sóc incapaç ja de distingir qui són qui, perquè tots... I jo crec que no són catalanistes, no hi ha cap partit catalanista, són diputacionistes. És a dir, són partits que volen estar a la Diputació de Barcelona perquè per mantenir-se vius ells sols. No hi ha més horitzó que quatre tonterietes, una esmena... O sigui, no hi ha partits amb el sentit de com sóc catalanista, si sóc catalanista, ergo, tal. Això ja no existeix.
Ho hem d'anar
deixant
aquí. Jo volia dir una cosa molt breu, que fa molta estona que penso des de la primera... Crec que estem en un moment, insisteixo, de fer memòria històrica de l'independentisme i del catalanisme. La Mancomunitat tenia un projecte ferroviari molt més evolucionat, molt més avançat, que consistia sobretot en esponjar la xarxa ferroviària, en sortir de l'hipercentralisme de Barcelona i en imaginar un país radial. Podem posar gent al servei de recuperar aquestes idees, sisplau? Ja les tenim? Fem la feina?
Doncs estaré pendents d'això, estarem pendents també de dissabte de les manifestacions.
Heu de triar, o trens o el Caraz. Aquí això és així.
Jo tinc clar, tren.
Tren, bueno, doncs no.
Independència.
No, els usuaris trien el Caraz.
Estarem dissabte pendent de què passen les manifestacions. A VilaWeb us ho explicarem en directe, minut a minut, tot el que passi, tant la del matí com a la tarda, a les dues. I nosaltres ens tornem a trobar la setmana que ve, aquí, a la tertúlia Prosciutat, la setmana que ve.